Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 6 de febrer. El passat dissabte 31 de gener, al Centre d'Interpretació de la Pesca va tenir lloc el lliurament de premis del 15è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, impulsat des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i també conjuntament amb l'àrea de turisme de Deltebre. Al concurs s'han presentat 73 participants que han lliurat un total de 258 fotografies. La qualitat de les fotografies cada any millora i el jurat es troba amb la difícil tasca d'escollir i les guanyadores. Escoltem Damià Lleó.
La veritat és que molt contents perquè pues, any rere any veus que el jurat pues, té molta feina per a triar els guanyadors. No? Són 15 premis, enguany se van presentar un total de 73 participants i aquests 73 participants van presentar 258 fotografies. I clar, d'aquestes 258 fotografies se n'han de triar 15. I d'aquestes 258 fotografies n'hi ha que són molt bones i que potser, en més de 15, potser s'haurien de donar 20 o 30 premis. No?
Enguany, entre els premiats, es troben 7 caleros. El jurat, a l'hora de valorar els treballs, ha tingut en compte tant l'originalitat i bellesa de les imatges com els aspectes tècnics. Repassem, doncs, tots els participants de l'Ametlla de Mar que han guanyat algun premi. El primer premi, la millor fotografia paisatgística realitzada a l'Ametlla de Mar, dotat amb 400 euros per la fotografia Tempesta, va ser per Júlia Silva González. El segon premi, la millor fotografia paisatgística realitzada al nostre municipi, a l'Ametlla de Mar, dotat amb 250 euros, va ser per la imatge Terra d'Oliveres, de Montserrat Margalef Sancho. El tercer premi a la millor fotografia paisatgística realitzada al municipi, dotat amb 175 euros, per la fotografia Racó de Somni, de David Figueres Fortuna. El premi local de l'Ametlla de Mar a la millor fotografia paisatgística, dotat amb 250 euros, va ser per Observant la Festa, de Mayra Isabel Pérez Arillo. El tercer premi, Terres de l'Ebre, a la millor fotografia realitzada a qualsevol indret de les Terres de l'Ebre, dotat amb 175 euros, va ser per La Sud, d'Àngel Martí Pujol. El premi especial a la millor fotografia en blanc i negre, dotat amb 300 euros, per Corrents Marines. Se'l van dur també, per tant, el calero Fidel Margalef Estivill. I el premi fotografia gastronòmica a la millor fotografia realitzada a qualsevol plat i o producte gastronòmic típic del Tebre o l'Ametlla de Mar, dotat amb 300 euros, va ser per la imatge Vi amb caràcter de Xavier Soler Guimerà. Recorden també que l'exposició d'aquest 15è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre amb les obres premiades i finalistes es podrà visitar al Centre d'Interpretació de la Pesca fins al 28 de febrer, amb el següent horari els dies feiners, de les 9 del matí a la 1 de la tarda, els dissabtes de 10 a 1 pel matí i de 4 de la tarda a 7 del vespre, i els diumenges de 10 del matí a 1. I en la plana territorial, el Tribunal Constitucional admet a tràmit els recursos d'inconstitucionalitat del govern, el Parlament i el PSOE contra la indemnització pel Castor. El Tribunal Constitucional ha admès, doncs, a tràmit aquests recursos presentats tant pel govern, el Parlament de Catalunya i el grup parlamentari del PSOE al Congrés dels Diputats contra el Reial Decret Llei 13/2014 aprovat pel govern espanyol, en què es va fixar una indemnització de 1.350 milions d'euros per a l'empresa promotora del projecte Castor Escal UGS. El Tribunal ha acceptat estudiar la constitucionalitat d'aquest decret de mesures urgents en relació amb el sistema gasista i ha acordat donar trasllat de la demanda al Congrés dels Diputats, al Senat i a l'executiu espanyol, els quals disposen de 15 dies per personar-se en el procediment i formular al·legacions. I com diu la dita, mai plou a gust de tots i tampoc neva a gust de tots. En aquest cas, sí que hi ha gent que l'ha rebut amb ganes, aquesta nevada. Satisfacció del sector agrícola pels beneficis de la nevada en els conreus. Una nevada intensa de curta durada, seguida de vent i sol, fora de la temporada de collita. És un escenari ideal pels agricultors que aquesta setmana s'han complert a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. La nevada del 4 de febrer ha deixat gruixos superiors, a alguns casos, als 10 centímetres, als camps de conreus de les dues comarques i als municipis de les faldes dels ports. Això, en primer lloc, genera una reserva d'humitat pels terrenys molt valuosa, ja que es filtra lentament al subsol i facilita, quan arriba la primavera, el desenvolupament òptim del fruit. El president de la denominació d'origen oli de la Terra Alta, Ramon Llop, afegeix en un segon factor beneficiós. La neu és el millor producte fitosanitari contra les plagues. És la millor neteja que es pugui fer en tot l'any, diu. En un altre ordre de qüestions, la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, la CUTE, ha tombat definitivament el pla especial del dipòsit controlat de residus que es volia fer a Pinell de Brai, a la Terra Alta, després que la CUTE iniciés la tramitació de l'instrument urbanístic necessari per permetre la instal·lació. Aquest passat dijous, en la reunió de la CUTE celebrada a Móra d'Ebre, s'ha denegat el pla especial. La denegació s'ha fet en base sobretot a l'informe desfavorable de l'Agència de Residus de Catalunya, que no preveia aquest abocador en la planificació del govern. Davant d'aquest informe, Urbanisme ha decidit no donar resposta a les diverses al·legacions que havia rebut contra el projecte. I l'Ajuntament d'Ulldecona proposarà a l'empresa propietària de la polèmica planta d'aglomerat asfàltic, que és Mòbil, el seu trasllat al polígon Valldepins. La indústria es troba ara ubicada a tocar de la pedrera Cantebras Ebro, a uns centenars de metres de les escoles, l'institut i altres equipaments públics del municipi, fet que, entre altres motius, ha comportat l'oposició de molts veïns. La proposta que avui l'alcaldessa Núria Balaguer preveu traslladar a l'empresa Durantia Infraestructures S.A. arriba després que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, la CUTE, reunida ahir a Móra d'Ebre, va deixar en suspens l'aprovació definitiva del projecte ubicat en sòl no urbanitzable. I la Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona, la FEAT, s'oposa totalment a la mesura plantejada pel Ministeri de Foment i avalada per la Generalitat de prohibir la circulació de camions per a alguns trams de carreteres estatals no desdoblades. En aquest cas, afectaria a la Nacional 340 o a la Nacional 240 i obligaria els transportistes a desviar-se per l'AP7 i l'AP2 a canvi de bonificacions de fins a un 50% del peatge. La FEAT retreu a Foment els incompliments de calendari sobre les autovies A7 i AP7 i afirma que no vol ser-ne el boc expiatori. Els transportistes creuen que la prohibició hauria de ser una mesura negociada, excepcional i justificada i que no els hauria de comportar cap cost econòmic afegit. I a continuació és temps de la informació esportiva.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda al Camp del Roquetenc, un equip que en les temporades anteriors ha militat en categories superiors. Recent baixat de categoria, el Roquetenc sortia com a un dels favorits i així es manifestava en les primeres jornades del campionat, tot i que a poc, en el transcurs de la primera volta, ha anat baixant fins a l'actual 8a posició, que té a hores d'ara amb 29 punts. Els Caleros, per la seva part, són quarts per la cua, és a dir, 15ens fora dels llocs de descens directe, però amb els mateixos punts del Ginestar, equip que s'hi ocupa una d'aquestes posicions. Els Calerós venen de desaprofitar una immillorable ocasió de posar distància amb els llocs de descens directe al passat cap de setmana i en empatar a casa davant del Sant Jaume d'Enveja. Un equip, QE, que només ha sumat 7 punts en tota la temporada, dels quals 4 els ha sumat davant de l'equip Calero. Una errada imperdonable dels homes de Baltasar Capera, que necessiten imperiosament els punts després de 5 jornades seguides aconseguint empats, és a dir, que de 15 punts possibles només se n'han sumat 5. Així, el partit està previst a les 5 de la tarda. La resta de la jornada és la següent. Roquetenc, l'Ametlla de Mar, ja ho hem dit, dissabte 5 de la tarda, i a partir d'aquí Campredó, Corbera d'Ebre, Santa Bàrbara, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja al Canavé, Pinell Mora la Nova Atlètic, Ginestà Godall, Flix Perelló, Batea Aldeana i la Sénia Ulldecona. És moment de parlar del futbol base de l'Ametlla de Mar i concretament començarem pel juvenil, que el passat cap de setmana deixava escapar una ocasió immillorable d'atansar-se al capdavant de la classificació, després de que en la segona part s'escapés la victòria davant del líder, el Santa Bàrbara. Recordem que a la primera part anaven guanyant 1-0 els caleros i a la segona part, en els últims minuts, els de Santa Bàrbara van acabar donant la volta al marcador. Així els caleros l'afronten la jornada d'aquest cap de setmana des de la quarta posició amb 21 punts i tornen a tenir davant seu una important oportunitat d'atansar-se al capdavant. Concretament, juguen al camp de l'Amposta, que és segon amb 26. Els caleros tenen, en aquest cas, la prioritat de poder classificar-se entre els tres primers per poder jugar el play-off d'ascens. El partit és aquest dissabte a les 3:30 de la tarda. Pel que fa a la categoria cadet, els de l'Ametlla de Mar, des de la cinquena posició amb 19 punts, juguen en un camp a priori assequible, ja que viatgen a Camarles, que és el cué amb un punt. A la categoria infantil, l'infantil A de l'Ametlla de Mar, des de la quarta posició amb 22 punts, juga al camp de l'Ulldecona aquest dissabte a les 12:15. Els d'Ulldecona són cinquens amb 19, per tant, no va a la bada. I l'infantil B de l'Ametlla de Mar juga al camp de l'Aldeana aquest dissabte a les 11 del matí. Els caleros són cinquens amb 20 punts, l'Aldeana és novè amb 12, per tant, un camp també assequible per a la victòria calera. En categoria aleví, els de l'aleví a la primera divisió juguen a Tortosa, concretament davant de l'Ebre Escola aquest dissabte a les 10 del matí. Els caleros són cuers amb 0 punts, mentre que l'Ebre Escola Esportiva és el segon a la classificació amb 30 punts. Una oportunitat complicada per a encetar els punts a la casella de la classificació. Pel que fa a l'Alevi B, a la segona divisió, els de l'Ametlla de Mar són cinquens amb 20 punts i juguen aquí a casa aquest dissabte a les 10:30 davant del Roquetenc, que és setè amb 17. A les categories no federades, el Benjamí Dorades, que és el líder de la competició amb 27 punts, rebrà aquest dissabte a les 10:30 al Camarles Gran, a un equip que és 11 amb 6 punts. Per tant, podria donar-se el cas que els caleros, amb aquesta victòria, acabessin com a líders aquesta primera fase de la competició. Pel que fa al Benjamí Llobarrets, complicat. Els caleros, primer, que porten ja un parell de setmanes sense jugar, degut a les festes majors, i segon, que des de la vuitena posició amb 15 punts viatgen a Gandesa, on juguen a les 10:15 del matí. El Gandesa és segon amb 27 punts. I ja en les categories per benjamins, pràcticament la majoria d'equips ja han acabat la competició a la primera fase i estan a l'espera de que es doni començament a la segona. El Benjamí Saitonillos jugarà un amistós, concretament a Deltebre, davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre, aquest dissabte a les 11, mentre que el prebenjamí Llucets encara té competició, recuperarà un partit ajornat, concretament aquest dissabte a les 11:30 del matí, aquí al camp de la Cala, davant del Perelló. Els caleros són desens amb 4 punts, el Perelló és quart amb 16, per tant, complicat per als Llucets. I pel que fa als Patufets de futbol sala, aquest dissabte a les 11 juguen al pavelló del Temple, a Tortosa, concretament davant del Tortosa. Aquesta és la informació. Alguna informació més relativa a l'esport de base? El bàsquet Benjamí Alevi descansa i el cadet juga a la pista del Morell aquest dissabte. I ara és moment de parlar de futbol sala, perquè l'equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar de futbol sala, que milita a la segona divisió de la Lliga Catalana de Futbol Sala, jugarà davant d'un dels rivals complicats en aquesta competició, el Delta Sporting de futbol sala. Els caleros ho faran en aquesta desena jornada des de la primera posició, que comparteixen amb 19 punts amb l'Ampolla. Per la seva part, el seu rival, el Delta Sporting de Deltebre, és quart a la classificació amb 16 punts. Per tant, només 3 punts separen els caleros dels caberos. Així, el partit està previst aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda a la, en aquest cas, la zona esportiva de Deltebre. Per tant, interessantíssim partit, Delta Sporting de Deltebre, l'Ametlla de Mar de futbol sala aquest diumenge. En aquest cas, esperem que els caleros puguin mantenir la primera posició de la classificació.
I és moment a continuació de repassar l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. El passat 31 de gener, el Centre d'Interpretació de la Pesca es va fer el lliurament d'aquest 15è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, un concurs totalment consolidat, impulsat des de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar i també de Deltebre. Hi va haver diversos participants, en concret 73 participants, que van lliurar un total de 258 fotografies. Molts caleros van obtenir premi en aquest concurs, que cada any augmenta la qualitat de les imatges. En la plana territorial, el Tribunal Constitucional admet a tràmit els recursos d'inconstitucionalitat del govern, el Parlament i el PSOE contra la indemnització pel Castor. Satisfacció del sector agrícola pels beneficis de la nevada en els conreus. La neu és el millor producte fitosanitari per eliminar plagues, aporta humitat als camps i retarda la floració d'ametllers i arbres fruiters. Urbanisme tomba definitivament l'abocador de residus industrials de Pinell de Brai. Des del Montsià, l'Ajuntament d'Ulldecona proposa el trasllat de la planta d'asfalt al polígon. La Comissió d'Urbanisme deixa en suspens l'aprovació definitiva de la planta a la ubicació actual, a tocar d'una pedrera. Els transportistes tarragonins rebutgen la proposta de restringir el pas de camions per la Nacional 340 i la Nacional 240. I en l'àmbit esportiu, us hem parlat del primer equip de futbol de la Cala. Sortida complicada a Roquetes pel primer equip de la Cala amb l'aigua al coll. També hem repassat els diverses cites esportives pel futbol base i també futbol sala. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 6 de febrer. El control de sons ha acompanyat avui la Fini Lleó. Us ha parlat Olga Tomàs, als esports, Francesc Callau. Moltes gràcies per la seva atenció un dia més i que passen un bon cap de setmana.